Bon dia, com esteu?
Bon dia, d'ambient primaveral, primera hora del matí amb ambient fred, però la temperatura pujarà ràpidament fins a fregar els 20 graus amb domini del temps assolellat.
Bon dia, com esteu? Són les 8 d'avui, dimecres 13 de març de 2024. A Palafrugell han vist sortir el sol fa justament una hora i ara mateix estan a una temperatura de 9 graus. El temps anticiclònic s'acabarà d'imposar del tot amb un domini de l'ambient assolellat. L'estabilitat atmosfèrica també afavorirà una amplitud tèrmica gran amb una primera hora del matí que serà freda. Per aquells que hagueu sortit al carrer ja ho haureu notat, però la temperatura anirà pujant al llarg del dia i hi haurà una sensació primaveral que ens deixarà temperatures d'entre 18 i fins a 20 graus a l'interior del Baix Empordà. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, l'informatiu comarcal de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè hem de destacar que la directora pedagògica del Vedruna, Prats de la Carrera Palafrugell i assessora de la Generalitat Montserrat Jiménez reclama més recursos i estabilitat en l'educació. A més, també parlarem de que a Pals es neguen les tales abusives a Rodós i també afirmen des del consistori que els agents rurals valoren positivament la franja contra els incendis en la qual s'ha estat treballant en les últimes setmanes. I també hem de destacar que Calonge i Sant Antoni vol arreglar els desperfectes del temporal d'aquest passat cap de setmana que va afectar a Torre Valentina abans que arribi la Setmana Santa. Ampliarem tota aquesta informació durant el programa, però a més avui recuperarem una entrevista amb l'autor d'Estimar i altres vicis, Jordi Bonet Coll, i com cada dimecres parlarem de bon menjar i bon beure amb la Laia i l'Eduard Tummus Unglob. De seguida ho repassarem tot, abans però hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Tenim a la Carla. Bon dia, Carla.
Hola, bon dia.
També tenim a la Paula Camps. Bon dia, Paula.
Hola, bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I és que, com avançàvem, Pals nega tales abusives a Rodós i afirma que els agents rurals valoren positivament la franja contra incendis. Carla.
El comunicat, l'Ajuntament recorda que és obligatori adoptar mesures per frenar l'avanç de les flames en cas d'incendi i evitar que un eventual foc arribi a urbanitzacions, a nuclis de població, edificacions i instal·lacions situats en terrenys forestals. Exposen que la tala denunciada pels ecologistes forma part dels treballs per obrir franges de protecció.
I Calonge i Sant Antoni vol arreglar els desperfectes del temporal que hi va haver aquest cap de setmana a Torre Valentina abans que arribi la Setmana Santa. El temporal d'aquest dissabte va deixar sense sorra aquesta platja de Calonge i Sant Antoni i a més va deixar les arrels de les palmeres al descobert i va malmetre alguns panots del paviment. Una situació que no és el primer cop que es produeix. El regidor de platges del municipi, Raoni Molina, reconeix que ja estan treballant per solucionar els efectes d'aquesta garbinada i espera doncs que es puguin arreglar abans de que arribi la Setmana Santa. I la directora pedagògica del Vedruna, Prats de la Carrera Palafrugell i assessora de la Generalitat Montserrat Jiménez reclama més recursos i estabilitat a l'educació. Ferran.
Jiménez reclama recursos i estabilitat perquè el sistema educatiu es pugui refer dels problemes diagnosticats per l'informe PISA sobre la davallada dels resultats acadèmics dels alumnes catalans. Recordem que Jiménez ha format part del comitè d'experts que ha treballat en més d'un centenar de mesures per revertir la situació i que el govern ja té sobre la taula.
I el sector surer nacional es prepara per acollir el projecte transformador Future Core que vol cercar l'adaptació i l'optimització d'aquest sector a la situació ecològica, econòmica i social actual i de futur. Paula.
La voluntat és posicionar Espanya en el camí per recuperar el lideratge mundial al sector del suro a partir de la innovació, la preservació de la biodiversitat, la generació d'ocupació i la bioeconomia, amb enfocament a la igualtat de gènere i en la fixació de la població en zones rurals. Futurecoc té un pressupost global de 1.400.000 euros i s'allargarà fins al desembre del 2025.
I abans de continuar amb el repàs dels titulars, escoltem una mica de música amb la Sofia Coll.
Mírame, esta vez sé que no hay marcha atrás. Nada va a impedirme continuar intentándolo. mil veces más hasta el final. Imagíname levitando en el Everest, dirigiendo icebergs, dando vueltas como un vendaval. Soy capaz. Déjame sentir. You that don't speak Spanish, this is a message for the ones that didn't believe in me. Well, guess where I am, honey. I made it, and I'm here to stay.
Continuem amb el repàs dels titulars, perquè Elena Montiel de Guanyem s'assuma al govern de Calonge i Sant Antoni. Aquesta setmana s'ha tancat l'acord que suma un nou grup municipal a l'equip de govern i, tal com apunten des del consistori, reforça l'estabilitat. Així, el govern passarà de 10 a 11 regidors, situant-se per sobre de la majoria absoluta de 9 regidors. I ara anem fins a Palamós, perquè s'ha iniciat una campanya informativa sobre els objectes voluntaris luminosos, Carla.
L'acció consisteix en la col·locació d'uns adhesius de grans dimensions i visibles que s'enganxen als contenidors als barris del municipi amb informació sobre com deslliurar-se correctament dels residus.
I Cursa continua apostant pel teatre amateur i aquest març celebrarà la desena edició de la mostra de teatre amateur. Paula.
Radio Capital va poder parlar amb Josep Bofill, regidor de Cultura de Cursa. Ha explicat que aquest cap de setmana es va estrenar la mostra amb el teatre Centre d'Arbúcies interpretant molta merda.
I la Bisbal col·loca les rajoles del projecte Atrapara't a les jardineres del carrer Cavallers.
Les rajoles les van decorar diversos visitants de l'oficina de turisme de la Bisbal que van voler participar en aquest projecte.
I Miquel Martín presentarà la seva darrera novel·la aquest divendres a la Biblioteca de Palafrugell.
L'activitat forma part de l'agenda diversa per aquesta setmana a la biblioteca. Guanyaràs una mar llisa narra la història de l'Amàlia, que qüestiona el relat familiar sobre el seu besavi i s'embarca en una recerca per descobrir la veritat.
I més enllà del Baix Empordà estan passant coses, perquè hem de destacar que la Fiscalia Provincial de Madrid ha denunciat finalment l'empresari Alberto González Amador, parella d'Isabel Díaz Ayuso, per un frau fiscal en l'impost de societats de 350.951 euros, suposadament comès durant els anys 2020 i 2021 a través de factures falses i societats pantalla, segons ha avançat el diari Oponés. La denúncia, que també inclou falsedat documental, és fruit de dos anys d'investigacions sobre les activitats de les societats de González Amador pel seu enriquiment durant la pandèmia. El delegat del govern espanyol a Madrid, Fran Martín, ha publicat un missatge a Twitter en què demana explicacions urgents a Ayuso. En total, són 15 factures falses per despeses fictícies per un valor d'1,7 milions d'euros que li van permetre desgravar despeses que mai es van fer i pagar 350.000 euros menys en impostos. La denúncia també es dirigeix contra 4 persones que es van prestar a emetre factures falses. Durant els anys de la pandèmia, la facturació de l'empresari reflectia un increment exponencial que multiplicava per 6 els comptes anuals, però només va declarar 8.400 euros de benefici utilitzant la desgravació per factures falses. A més, segons la denúncia, González Amador va utilitzar una empresa pantalla que va adquirir l'any 2020. I canviem de tema perquè l'expresident Mariano Rajoy haurà de donar explicacions al Congrés dels Diputats per l'Operació Catalunya. Aquest dimarts el PSOE ha demanat que l'expresident espanyol comparegui a la comissió que investigarà les clavegueres de l'Estat contra els independentistes. És un moviment inèdit en els socialistes que fins ara havien evitat que Rajoy comparegués al Congrés per aquest cas. El PSOE i els independentistes fan pinça ara per forçar la compareixença de l'expresident. És un cop de timó dels socialistes que fa només un any van impedir que l'expresident fos a la llista de la mateixa comissió. El PSOE coincideix amb Junts i Esquerra en alguns noms i més, i per tant es pot donar per fet que hauran de donar explicacions sobre l'Operació Catalunya i l'exsecretària general del PP, Maria Dolores Cospedal, i dos exministres de Rajoy també hauran de compareixer, Jorge Fernández Díaz i Cristóbal Montoro. I hem de destacar ara a Catalunya que la reunió entre Pere Aragonès i Jèssica Albiach dels Comuns pels pressupostos ha acabat sense cap mena d'avenç i tot indica que els comptes van pel pedregar. El president i la líder dels Comuns s'han trobat aquest dimarts a la tarda al Palau de la Generalitat, però la conversa no ha servit per desencallar les desavinences entre aquestes dues formacions per aprovar aquests pressupostos. Una trobada que no ha durat ni una hora, només ha durat 45 minuts i per l'únic que ha servit és per evidenciar cada cop més que avui dimecres el Parlament no donarà llum verda als pressupostos. Fons dels Comuns asseguren que tot continua igual, que no s'ha avançat i ho confirmen també des del Palau de la Generalitat. Veuen els de Jèssica Albiach enrocats amb el Hard Rock, un tema en què el govern no pensa moure's. Això ens porta a un ple en què no es tramitaran aquests comptes. Veurem si això es confirma, quines són les conseqüències polítiques també que això pot tenir. Doncs veurem si finalment s'acaben aprovant o no al llarg del dia d'avui. I ara anem amb el repàs de la previsió meteorològica amb l'Albert. Bon dia, Albert.
Hola, bon dia.
Quins són els detalls del temps que farà aquest dimecres al Baix Empordà?
Doncs el temps anticiclònic s'acaba d'imposar del tot amb domini de l'ambient assolellat. L'estabilitat atmosfèrica també afavorirà una amplitud tèrmica gran, amb una primera hora del matí amb ambient relativament fred i temperatura mínima de 3 a 5 graus. El sol, però, farà pujar ràpidament la temperatura amb sensacions primaverals i una temperatura màxima que situarà entre els 18 i fins als 20 graus a l'interior del Baix Empordà. Durant la propera matinada es poden formar alguns núvols baixos o boires, preferentment en zones enclotades, però que es desfaran ràpidament i demà el sol tornarà a ser el meteor protagonista.
Doncs aprofitarem aquest sol per posar les rentadores que no van poder posar aquest cap de setmana. Moltíssimes gràcies, Albert, per aquest repàs de la previsió meteorològica. I quan queda poc més d'un minut per arribar a un quart de nou, aquí a Ràdio Capital i a Ràdio Palafrugell, comencem amb el repàs de les principals notícies al Baix Empordà. I és que hem de destacar que Pals nega les tales abusives d'arbrat que l'entitat Salvem la Platja de Pals va denunciar a pinedes ubicades a la zona de Rodós. Carla, què més en sabem?
En un comunicat, l'Ajuntament exposa que els treballs formen part de l'execució de franges perimetrals contra incendis a les zones del Mas Tomasí, Arenals de Mar i Puigseguilla, i compten amb un informe favorable dels agents rurals. La franja perimetral feta compleix els metres d'amplada i l'informe valora positivament els treballs realitzats, considerant les característiques del lloc, l'estat de la vegetació, el pendent existent, el tipus de massa i la tipologia de sòl. L'Ajuntament exposa que les tasques d'obertura no han acabat i que en seguiran i que faran donaran seguiment fins que estiguin enllestides. Al comunicat, l'Ajuntament recorda que és obligatori adoptar mesures per frenar l'avanç de les flames en cas d'incendi i evitar que un eventual foc arribi a urbanitzacions, a nuclis de població, edificacions i instal·lacions situats en terrenys forestals, i exposen que la tala denunciada pels ecologistes forma part dels treballs per obrir franges de protecció.
I hem de destacar també a Calonge i Sant Antoni, que es volen arreglar els desperfectes del temporal d'aquest cap de setmana a Torre Valentina abans que arribi la Setmana Santa. Cal recordar que el temporal del dissabte va deixar sense sorra la platja de Torre Valentina. A més, va deixar les arrels de les palmeres al descobert i va malmetre alguns panots del paviment, una situació que no és el primer cop que es produeix. El regidor de platges del municipi, Raoni Molina, reconeix que ja estan treballant per solucionar els efectes d'aquesta garbinada. El principal problema que hi ha hagut en aquest passeig de Torre Valentina ha estat amb les palmeres, que amb la retirada de la sorra han quedat al descobert. En una actuació ràpida es van assegurar les palmeres per evitar la seva caiguda i poder-la salvar en el cas que sigui possible, tal com apunta el regidor. Raoni Molina més explica que uns dies abans s'estaven fent treballs per retornar part de la sorra en aquesta zona de la platja. S'hi van estar movent uns 2.500 metres cúbics de sorra diaris, tal com apunta el regidor. A més, reconeix que aquesta sorra s'havia de repartir per la platja de Torre Valentina, va ajudar a frenar una mica el temporal i que aquest no causés desperfectes més greus. Explica que aquesta sorra prové de l'altra banda de la platja, que acaba allà a causa de les corrents marines que hi ha a la zona. Destaca, però, que aquests moviments de sorra s'han de fer amb maquinària pesada i que han hagut de contractar de manera externa des de l'Ajuntament. Ara s'ha de tornar a transportar aquesta sorra d'una banda a l'altra de la platja i arreglar la zona abans de que arribi Setmana Santa, tal com apunta Raoni Molina. De moment, aquesta setmana, els operaris de l'Ajuntament aniran a revisar la zona per veure quines actuacions cal fer per deixar aquesta zona arreglada.
La idea ara mateix és assegurar els escorcells i les palmeres i veurem fins on ens arriba el pressupost ara mateix. Tampoc podem posar tots els ous i gastar tots els calés ara mateix han deixat tot preparat per Setmana Santa, perquè se'ns tira el temps a sobre. Aquest any també Setmana Santa cau molt aviat. I la idea serà fer l'actuació imprescindible i veure també què passa ara els mesos que queden, no? Març, abril i maig, si el mar es torna a portar sorra cap a la platja i fer moviments. És que moviments d'aquesta magnitud no podem fer cada mes, no? Malauradament, normalment es fa un cop a l'any i aquest any ha sigut per urgència i hem hagut de córrer.
Raoni Molina apunta que ja hi ha un projecte aprovat perquè els efectes dels temporals no siguin tan greus a la zona. Recorda, però, que Costes de l'Estat és qui té la potestat per actuar en aquesta zona i per això cal que destinin pressupost per executar les obres necessàries per frenar els efectes d'un possible temporal. I la directora pedagògica de l'Escola Badruna Prats de la Carrera de Palafrugell, Montserrat Jiménez, reclama recursos i estabilitat perquè el sistema educatiu es pugui refer dels problemes diagnosticats per l'informe PISA sobre la davallada dels resultats acadèmics dels alumnes catalans. Jiménez ha format part del comitè d'experts que ha treballat en més d'un centenar de mesures per revertir la situació i que el govern ja té sobre la taula. Ferran.
Jiménez alerta que una de les claus és incorporar més recursos perquè els equips docents puguin treballar en la inclusió de la diversitat dels centres catalans. Avisa que ara mateix no hi ha prou eines i això genera cansament entre els professors.
El decret d'inclusió ja és el decret que hi ha per tots uns cursos implementat i que garanteix que qualsevol alumne, independentment de la seva trajectòria, de les seves habilitats, de les seves capacitats, pugui estar escolaritzat i tingui garanties d'èxit en el sistema educatiu català. Clar, això demana recursos. Demana recursos per atendre la diversitat. I no hem estat a l'alçada de tenir aquests recursos. Per això tenim un sistema, tenim els equips docents de les escoles molt cansats. Molt cansats perquè és molt difícil treballar amb aquesta complexitat sense anar de la mà d'uns recursos que garanteixin que tu pots arribar als alumnes amb allò que necessiten.
Aquesta és l'arrel del problema?
És part del problema. És part, hem de pensar que també a nivell... Jo abans deia que PISA posa sobre la taula un tema de pobresa i un tema de desigualtats. I aquest tema de pobresa i desigualtats també hi és. Per tant, també parlem dels recursos a les aules d'acollida.
Per això l'informe demana arribar fins al 6% de la inversió pressupostària de la Generalitat en educació. En aquests moments la xifra ronda el 3%.
Entre els objectius prioritaris també destaquen la necessitat d'ampliar el personal docent i no docent, impulsar definitivament l'aprenentatge per competències, augmentar la formació dels mestres o reduir la burocràcia.
Sí, l'informe també reclama que es mantinguin mètodes d'aprenentatge basats en les matemàtiques, l'oralitat, la lectura i l'escriptura.
Que hem de garantir que hi hagi tot un saber, tot unes competències que s'assoleixin, perquè per saber fer has de saber. I per tant, parlem de la necessitat d'aplicar metodologies basades en evidències sobre l'aprenentatge de la lectoescriptura, sobre la conceptualització de la matemàtica, sobre l'oralitat, no? tan important el treball de la comunicació oral amb els infants. I en aquest sentit, per això demanem que hi hagi aquesta focalització, que es focalitzin en quins són aquells sabers imprescindibles i l'enfoc que s'ha de tenir per garantir això, que sàpiguen, però que també sàpiguen fer.
Jiménez té l'esperança que aquest procés de resposta als mals resultats de l'informe PISA generi una reacció de país que aporti estabilitat al sistema.
Diguem que no serà fàcil perquè venim d'on venim i potser hem arribat aquí degut també, en part, a aquesta inestabilitat. Però nosaltres volem pensar que hi hagi esperança, i de fet el compromís era que hi hagués aquest pacte que almenys durés algunes legislatures per donar aquesta estabilitat que el sistema necessita. Perquè és que és clau, perquè ara estem treballant amb un decret i el que no pot passar és que hi hagi un canvi de govern, ens canvi el decret. Això és inassumible pels centres educatius.
El grup d'experts ha presentat l'informe i el govern s'ha compromès a estudiar la viabilitat de les mesures i posar data i cost a cada acció.
I el sector surer nacional es prepara per acollir el projecte transformador FutureCore, que vol cercar l'adaptació i l'optimització d'aquest sector a la situació ecològica, econòmica i social actual i de futur. La voluntat és posicionar Espanya en el camí per recuperar el lideratge mundial del sector del suro a partir de la innovació, la preservació de la biodiversitat, la generació d'ocupació i la bioeconomia amb enfocament en la igualtat de gènere i en la fixació de població a zones rurals. FutureCore té un pressupost global de 1.400.000 euros i s'allargarà fins al desembre de 2025. Què més en sabem, Paula?
La gestió forestal sostenible de les suredes, la llava, del suro i els seus usos són molt rellevants davant del canvi climàtic, el desenvolupament rural i la bioeconomia. A més de protegir un ecosistema únic com són les suredes, un dels ecosistemes més rics en biodiversitat de la Unió Europea, pels seus efectes.
I quines línies d'actuació es treballaran, Paula?
Fomentar la resiliència de les muntanyes d'alzina surera al canvi climàtic, incrementar la producció i productivitat del sector surer mitjançant plans de gestió silvícola innovadors, incentivar la professionalització i l'emprenedoria rural del sector surer, també diversificar el sector a partir de l'aprofitament dels subproductes i comunicar, sensibilitzar i divulgar el suro com a recurs natural d'origen biològic. El projecte consta de 16 accions de treball amb les corresponents subaccions que abordaran reptes com la millora de la resiliència de les suredres i dels seus serveis ecosistèmics, la valorització dels productes i subproductes del suro o el foment de l'emprenedoria rural amb igualtat de gènere per combatre la despoblació.
I anem fins a Calonge perquè Elena Montiel de Guanyem s'assuma al govern del municipi. Aquesta setmana s'ha tancat l'acord que suma un nou grup municipal a l'equip de govern i, tal com apunten des del consistori, reforça l'estabilitat. Així el govern passarà de 10 a 11 regidors, situant-se per sobre de la majoria absoluta de 9. Actualment el govern local està format per Junts, que són 6 regidors, el PSC, que en són 2, el PP, que en són 1, Tots pel Poble, que en són 1 també, i ara Guanyem, Calonge i Sant Antoni amb una regidora. Aquesta nova incorporació també ha comptat amb la modificació de les competències perquè Elena Montiel assumeixi les regidories d'Igualtat i Dona. Aquest pas fins als 11 regidors situa el govern actual amb el percentatge de vots més alt de la història dels governs municipals, que sumen un 60,85% dels vots. Cal recordar que el passat mes de desembre el regidor de Tots pel Poble, Raoni Molina, també va incorporar-se en aquest govern municipal. I l'Ajuntament de Palamós ha iniciat una campanya de conscienciació ciutadana per mirar d'eliminar la mala praxi que s'està produint al municipi amb l'abandonament de mobles, trastos o andròmines a la via pública. L'acció consisteix en la col·locació d'uns adhesius de grans dimensions i visibles que s'enganxen als contenidors als barris del municipi amb informació sobre com deslliurar-se d'aquests residus.
La campanya amb el títol Entre tots reduïm els trastos del carrer també es podrà visualitzar a les xarxes socials. Es proposarà com a primera opció per a la gestió del residu durar una segona vida aquesta andròmina, reparant-la, reutilitzant-la amb altres usos o bé regalant-la a alguna persona que li pugui ser útil, com a mesures que permeten allargar la vida d'aquests objectes i reduir la generació de residus al municipi. A banda, cal recordar que existeix la possibilitat de portar a la deixalleria municipal els trastos que es vulguin llançar o bé aprofitar el servei de deixalleria mòbil que cada 15 dies coincidint amb el dissabte, s'activa de manera itinerant al municipi. A més, en la campanya també es fa referència al servei gratuït de recollida d'objectes voluminosos que ofereix l'Ajuntament a la ciutadania de Palamós. El servei funciona de manera concertada. Els veïns poden contactar a través de WhatsApp o bé trucant al telèfon 972 313 939 on es podrà concretar un dia i hora per la recollida que es farà directament al portal de l'habitatge de la persona sol·licitant, evitant així l'abandonament de residus al costat dels contenidors o al carrer. Tot i la comoditat que representa aquesta recollida concertada de voluminosos, el servei encara detecta múltiples abandons a la via pública d'aquests elements sense prèvia concertació. L'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palamós també recorda, mitjançant la campanya Entre tots reduïm els trastos al carrer, que l'Ordenança Municipal de Residus prohibeix l'abandó de voluminosos a la via pública sense tenir concertació telefònica de recollida i els imports de la sanció per aquesta negligència poden arribar fins a 150 euros.
I la Bisbal d'Empordà ja ha col·locat les rajoles dels visitants de l'oficina de turisme que van voler participar en el projecte Atrapara't. Els elements decoratius s'han col·locat a les jardineres del carrer Cavallers, justament a tocar de Castellpalau. L'objectiu d'aquest projecte és crear una nova experiència turística pels visitants i fer-los partícips d'aquesta tradició ceramista.
Atesa la tradició ceràmica de la Bisbal de l'Empordà i de la seva importància internacional, cada any l'Àrea de Promoció i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de la Bisbal posa en marxa activitats vinculades a aquesta disciplina per la promoció de la marca ceràmica de la Bisbal. Així es va impulsar la col·laboració dels visitants en una obra ceramista col·lectiva mitjançant la tècnica de la trepa. Es tracta d'un mètode de decoració de ceràmica en què, a partir d'una plantilla, els visitants que hi participaven tenien l'oportunitat de decorar rajoles de 10 per 10 centímetres o bé de 15 per 15 centímetres amb diferents motius florals. Aquest és un projecte amb premi perquè la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Turisme, va atorgar al maig de l'any passat l'exercici del Premi a la Innovació de 2023 a l'Oficina de Turisme de la Bisbal de l'Empordà pel projecte Trencadís i Trepara't 2022. La proposta duta a terme l'any passat per l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament de la Bisbal de l'Empordà va servir per crear una obra col·lectiva de ceràmica col·locada a les jardineres de l'Aigüeta i als jardins de Torre Maria, involucrant turistes i fent-los partícips i coneixedors de la tècnica del trencadís i de la trepa. Dues tècniques molt típiques en ceràmica que alhora van servir per posar en valor un dels principals actius del municipi, la ceràmica de la Bisbal.
I l'escriptor begurent Miquel Martín presentarà la seva nova novel·la aquest divendres a la Biblioteca de Palafrugell. Es diu Guanyaràs una mar llisa, Ferran.
El divendres a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca acollirà la presentació de la darrera obra de Martín. Guanyaràs una mar llisa narra la història de l'Amàlia, que qüestiona el relat familiar sobre el seu besavi i s'embarca en una recerca per descobrir la veritat. En parla Joan Soler, director de la biblioteca.
A nivell literari començarem una presentació aquest divendres 15 de març, concretament la presentació Guanyaràs una mar llisa, editat per Periscopi, de l'escriptor empordanès i de Begur Miquel Martín, col·laborador habitual de la biblioteca, amb introducció de la Susana Ruiz, de la nostra bibliotecària, que serà aquest divendres 15 de març a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca. Per tant, és una presentació que no us perdeu de la nova novel·la de Miquel Martín, Guanyaràs una mar llisa.
I ara recuperem l'entrevista que vam fer a Jordi Bonet Coll, l'autor d'Estimar i altres vicis d'Edicions Sivilla. Música. Edicions Sidillà publica Estimar i altres vicis de Jordi Bonet Coll, una història que ens descobreix l'autor 10 anys després de la seva darrera obra. Per parlar-nos una mica més d'aquest llibre, ens visita el mateix autor, Jordi Bonet Coll. Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, m'agradaria preguntar-li, perquè un aspecte destacat quan llegeixes la contraportada és que el llibre parla d'una baixada fins als inferns de l'Enric i el seu ascens al cim. Com s'explica això? Com arrenca aquesta història?
Bé, el llibre, de fet, ve a ser com una mena de dietari. Val? La meva intenció, de fet, és seguir una mica la línia que va fer el gran mestre Josep Pla, no?, amb el seu quadern gras, no?, un dietari que, com bé ja sabeu, en Pla parla de la joventut, parla de la seva joventut, però el va refer, el va reescriure quan ja era gran, val? Vull dir que va, també seria com una mena de fals dietari. He volgut seguir una mica aquesta línia, no?, perquè Pla, evidentment, doncs, m'agrada molt i tal, no? Doncs és això, és com una mena de dietari que va parlant del que li passa, doncs, al protagonista, que es diu Enric, que, o sigui, parteixo d'un fet, o sigui, el retrobament amb un antic amor de l'adolescència, no?, quan ell ja,
doncs, la Maria,
ja passa,
no?,
amb la Maria, sí, quan ell ja passa dels 40 i tal, però a partir d'aquí va tirant enrere, saps? Vull dir, és com si fes una mena de flashback, doncs, vull dir que va recordant, doncs, episodis de la seva adolescència, de la postadolescència, bueno, ja una mica més, no?, perquè ja seria dels passats als 20, bueno, més o menys seria aquesta data. O sigui, partint d'un fet, doncs, actual, doncs, tira enrere per recordar fets i fins i tot hi ha algun un fet així una mica més, un fet traumàtic, doncs, no? Sí.
Mm-hmm. Vull dir,
l'eix seria aquest.
És aquest espai entre que se separen, tornen a retrobar, i aquelles emocions, no?, que potser tots hem viscut de retrobament amb algú que feia molt de temps que no veies i que, més, havia significat alguna cosa important per tu durant el passat.
Sí, jo crec que sí, no? I al final, no sóc el primer que ho dic, no?, però quan ja tens una edat que comences a tenir una mica de perspectiva, penses que realment l'amor pur, l'amor real és aquest, no?, de quan té 16, 18, no?, 20 anys, no?, vull dir que tot just comences a viure, encara no saps massa de què va tot, i jo crec que no vull dir que sigui potser l'amor real, però jo crec que és l'amor més autèntic, no?, vull dir, és el que es viu amb més intensitat, no?, i una mica és això, no?, doncs parlar d'aquest amor i després de com va canviant tot, diguem, amb els anys, no?, clar, doncs aquella persona, doncs, que tu fa tants anys que no veus, la recordes d'una manera, és clar, ara realment, doncs, la vida i totes les coses que van passant et van canviant. El protagonista fa com una autoreflexió mirant-se en ell, però també mirant, doncs, aquesta altra persona, no? Una mica és això, no?
Perquè podríem dir, potser, que la història està una mica basada en fets reals?
Això és un tema delicat, aquest, que donaria per força estona, però realment jo crec que això també, ja vas, a veure, és impossible no que no surtin tòpics, no?, aquí parlant, doncs, quan te fan una entrevista o parlant amb qui sigui, no?, que jo crec que els escriptors sempre acabem parlant del que ens passa, val? Vull dir, n'hi ha que diuen que no, jo crec que menteixen, saps? Perquè tu al final de què tires, no? Això també ho dic en el llibre, i no sé si també surt la contraportada, no?, que primer viure, després escriure, no? I al final sí que és veritat que acabes tirant de fets autobiogràfics, i això ja m'ho han preguntat ara, no?, gent sobretot que et coneix i tal, hòstia, això et va passar, tu? A veure, hi ha coses que sí, hi ha coses que no.
No ben bé, val? Potser.
No, sí. No vull ara posar la novel·la així en un determinat gènere i tal, però és una cosa que sentiria autoficció, doncs més o menys seria això, val? O sigui, hi ha una part que sí, hi ha una part que no, val?
No, potser estirem una mica més del xiclet en certs temes i d'altres que dius, és una situació que he viscut, no? Vull dir, seria una mica això, no? Barreja entre realitat i potser estendre-ho una mica més amb experiències que perfectament li podrien passar a algú altre, no?
Correcte, sí. El punt de partida sí que pot ser una experiència teva, però després, bueno, aquí pots fer valer la imaginació o experiències de gent que he conegut, no? Vull dir que, bueno, al final, doncs, vas fent això, no? Vull dir, vas confegint la narració d'aquesta manera, no?
Mm-hmm. Sí. I parlaves d'un fet traumàtic, No ho sé si es pot desvetllar.
No, seria spoiler,
això. Doncs no el direm, no el direm. Però esclar, tot això impacta de ple, suposo, en la vida del protagonista, de l'Enric, no?
Sí, és clar, és un tema, doncs, de la mateixa manera que dèiem que l'amor així intens el vius quan ets jove, clar, un fet així, diguem, una mica gruixut, per dir-ho d'alguna manera, també no te'l treus mai del damunt. Val? No sé si parlar de trauma o no, en el cas del protagonista podria ser que sí, però sí, és una cosa, doncs, que li ha costat molts anys reflexionar sobre el que va passar i tal, no? I sí, realment és també un dels eixos, doncs, de la novel·la, saps? Vull dir, això que no ben bé, doncs, fins al final no saps ben bé, doncs, què ha passat, no? Vull dir bueno, no? D'alguna manera miro de portar la narració perquè el lector vagi pensant més o menys, pot pensar a veure què pot haver passat, però no ho saps, doncs jo crec, fins que no arribes al final. Sí. Però t'hi va encaminant, diguem, la narració.
I no és el primer cop que veiem una obra teva. El que passa que feia 10 anys potser que no escrivies un llibre, dit així, tan extens. Esclar, com és escriure una obra d'aquest tipus després de 10 anys, doncs, d'aquesta aturada, diguem-ne.
Bé, bueno, de fet, tampoc necessitem molta estona per parlar de tota la meva obra, perquè, bueno, per sort o per desgràcia, tampoc en tinc tanta, no? Aquest és el quart llibre. El primer era un llibre de contes, no?, que vaig guanyar el Premi Recull de Blanes, era un llibre curtet. Després vaig fer una novel·la curta, que també va guanyar un premi. El tercer va ser un assaig sobre el recull, que jo crec que és interessant. També va ser un encàrrec que em van fer el recull, vull dir, el recull de fotet, el recull de drap, el recull d'ulleta, el que sigui, no? Que va ser un repte, també, però vull dir, em va agradar, no? Els editors buscaven, doncs, una visió així més literària, doncs, que no fos així tan tècnica d'anar amb un gastrònom, amb un cuiner i tal, no? I després sí que és veritat que vaig fer aquesta novel·la, i aquesta novel·la, aquests 10 anys, o sigui, ha tingut una trajectòria també ja la novel·la, sense estar publicada, diguem, potser podríem parlar de la meva trajectòria, no? Perquè aquesta novel·la originàriament era força més llarga, val? Vull dir, ara, no sé, en el llibre... Si
té unes 200 pàgines aproximadament.
Pot ser, però bueno, ja saps que després també depèn del format, sí, del llibre i tal, però la novel·la era força més llarga. El que passa que la vaig anar escurçant, val? Vull dir, bueno, això també és una cosa que es pot dir, vull dir, aquesta novel·la la vaig presentar a algun premi, que això sí que potser ja hauríem de dedicar un altre programa a parlar això dels premis, val? Perquè és un tema complicat, ja saps que la majoria, sobretot els més importants, són tramposos, saps? O que això tampoc no se'n parla gaire, però va així, vull dir, ara últimament sembla que hi ha algun escritor així més valent i tal, que ho comença a dir, no? Però ho són, vull dir, són premis que normalment dona l'editorial directament i ja està. Bueno, doncs per un tema d'aquests, la novel·la vaig decidir escurçar-la, perquè, bueno, això també ho puc dir, per mirar de presentar algun premi que pot ser els premis més petits o els més honestos, val? Més que els grossos, no cal dir noms, però és que era massa extensa i vaig decidir escurçar-la. Però després saps què em va passar també? Que em vaig adonar que no em va costar escurçar-la. I quan passa això vol dir que sobraven coses.
Exacte.
Val? O sigui, no vaig patir. No va ser allò posar-me davant l'ordinador i començar a plorar.
Debatre, perquè... a veure quin fragment treus perquè
no,
sigui més
no,
curt.
No. A veure, ja hi va haver un treball, evidentment, però vaig veure que realment havia anat bé. Vaig esporgar la novel·la, saps? És com una planta, no? Li va donar aire, saps? Vull dir, jo crec que ha millorat. I alguna persona de les poques que havia llegit la primera i ara ha llegit aquesta, m'ha donat la raó també, saps? Vull dir que, bueno, durant aquests 10 anys doncs ha passat això, que vaig provar, doncs, algun premi, no va anar bé, però també la veritat és que he anat treballant, val? I jo crec que sí, que ara és una novel·la depurada, saps? Vull dir que crec que és el que volia realment al començament, saps? Sí.
I al principi parlàvem de Pla i d'aquest quadern gris. Hi ha una mica d'influència d'aquest pla en el que explicàvem, d'aquest dietari, de l'experiència o de les vivències de l'Enric en aquest llibre?
Influència de Josep Pla, vols dir? Sí.
Oh,
jo crec que sí, perquè és dels meus escriptors de capçalera, saps? A més, vull dir, el meu avi era de Llofrí, vull dir, el va conèixer, sempre l'he vist així molt, molt proper, no? Bueno, que la visió que en tenia del meu avi no era la que es coneix, no? Vull dir, per ell sempre deia que era un bohèmio, l'home, saps? Vull dir, en Pla només venia quan necessitava diners, saps? Vull dir, aquí a casa seva, el Mas Pla, però no, realment és un grandíssim escriptor, això ja ho sap tothom i tal, i és clar que l'he llegit molt. I la veritat, l'estil de Pla, no em vull comparar amb ell, saps? Jo som guard, perquè no d'això, però m'agrada perquè jo crec que el meu també és molt planer, saps? Parlant de Pla, planear, planer, no? I això també m'ho diu la gent, no? Vull dir, és que em diuen, és que tu escrius tal com parles moltes vegades. Jo crec que sí, saps? Vull dir, miro de fer una prosa fluida, no sé si dir-li minimalista, però molt directa, saps? I jo crec que això al final també m'ha ajudat, suposo, haver llegit, no? Perquè al final escrius perquè has llegit. Si no has llegit, malament, jo suposo que al final s'acaba notant, no?
Sí. Estàvem parlant d'aquell llenguatge planer i podem dir que sí, perquè la conversa està sent bastant planera, i també el primer fragment del llibre, per aquells que l'hagin començat o també per aquells que hagin vist doncs aquest petit tastet que normalment penja l'editorial que fa Edicions Sidillà, és clar, és un llenguatge planer. Creus que en aquest procés de depuració d'aquesta primera novel·la a la que podem trobar ara, creus que hi ha ajudat a fer que el llenguatge sigui més planer, més accessible, diguéssim?
Bé, sí, i fins i tot podríem dir més, no? Perquè això també s'ha dit moltes vegades, escriure és reescriure, o sigui, és anar treballant, no? I jo ja partim de la base que sóc un escriptor d'escriptura lenta, saps? O sigui, m'haurà d'anar a poc a poc, no tinc pressa, ja també ja basta, és un tema de temps, no? Però jo hi dedico molt de temps, tot el que puc li dedico, no? Perquè també malament si no dediques temps a escriure. Però sí que és veritat que segurament allò que dèiem, no? D'esporgar, de netejar, clar, amb aquestes reescritures i tal, és veritat, jo per exemple, si una cosa la puc dir en dues paraules, no la dic en quatre, saps? I jo crec que sí, aquest procés, aquesta reelaboració que hi ha hagut així llarga i tal, hi ha ajudat també, sí, a fer-la així més directa, saps? M'agrada l'estil així molt directe, sí, fins i tot amb diàlegs, saps? Vull dir, molts col·loquialismes, vulgarismes, si vols tu, saps? Vull dir, bueno, és un tema també aquest del llenguatge que també li dona molta importància, saps?
Perquè ara que està sobre la taula també el debat en català, també parlar en català com a autor així de llibres, perquè hem parlat de que hi ha contes, també aquest llibre sobre recuits, clar, tot això a l'hora de fer servir llenguatge que sigui més accessible podria ser més fàcil, per exemple, per lectors que no estiguin habituats a consultar un llibre, doncs a accedir més fàcilment a la lectura?
Suposo que sí, però bueno, tothom té la seva manera d'escriure, no? I tothom té els seus gustos literaris, no? Però sí, jo crec que podria dir això, però jo fins i tot ho faria anar cap a una altra banda, no? Que pensava quan has començat la pregunta que em volies parlar d'això, no? Del tema del català, que si desapareixerà, que s'està empobrint.
Exacte, és que
s'està empobrint, és evidentíssim, no? Més que evident, no? Perquè o sigui, tot el tema de les xarxes, tot el tema de la gent més jove i tal, no? Vull dir que cada vegada hi ha més presència de castellà, d'anglès i tal. I jo el que miro de fer, que potser no és ben bé això que me deies tu, però és, no, o sigui, tampoc és una tasca que consideressis molt prioritària, però miro de recuperar molt el català d'abans, o sigui, fins i tot no et diré, més que el llenguatge, paraules, no? Les paraules que feia, per exemple, això que deia el meu avi, que era de Llofriu, o la meva avi, que era de Burpellac, que deia, no? Burpellac, Burpellac. Buscar paraules d'aquestes que es perden, és que el català realment fa una mica de riure i dir, però és que és un idioma molt ric, ho entens? Clar, i s'ha anat empobrint, vull dir, suposo que també deu passar amb altres llengües. Clar, jo em fixo amb el català, i això en el llibre a mi m'agrada molt tirar això de notes de peu de plana, saps? Perquè bueno, com que ja veus que sóc un tio que m'agrada xerrar, ja vas divago i me'n vaig massa d'un tema a l'altre, no? I vaig pensar, com ho podries fer això per no estroncar la narració, no? I vaig tirar d'aquest recurs de les notes de peu de plana, no? Que no són només allò una explicació, n'hi ha alguna que sí, no? Que et parla, per exemple, d'una paraula. Mira, per exemple, te'n diré una que a mi és de les meves favorites, barbagali. No? Suposo que no l'has sentit mai, no?
No, exacte.
Seria com un sinònim de bocamoll, val? Això, aquesta paraula només la pots trobar en el diccionari del Cuber Moll, saps? Perquè en el normatiu ja no hi és, perquè és una paraula maquíssima, saps? Bueno, el diccionari d'en Coromines també. Doncs aquesta era una paraula que feia servir molt la meva àvia, val? I ara jo, és allò com anar puant, no? Com anar traient aigua d'un pou, n'hi ha que segurament ja no les recordo, però les que recordo, miro de fer-les servir, saps? I posar-les en el text, i si fa falta, doncs, posar-hi una explicació sobre el que vol dir això, no? A part, després les notes de peu de plana també les faig servir per això que et deia, no? Explicacions i tal, que doncs que poder no els puguen cabir en el text, no? I els poso al peu de plana. Tu els pots llegir o no, però n'hi ha que fins i tot m'atreviria a dir que són divertides, saps? És com si fos una altra mena de novel·la paral·lela, saps? Serien, sí.
Doncs deixem això apuntat i també convidem a tots els oients a anar a aquesta presentació que es farà a finals d'aquest mes a la Biblioteca de la Bisbal. Moltíssimes gràcies, Jordi Bonet Coll, per presentar-nos, per donar-nos a conèixer una mica més el llibre d'Estimar i altres vicis que doncs, s'ha publicat fa poquet. Moltíssimes gràcies per la visita.
Moltes gràcies a vosaltres.
I ara continuarem amb la secció d'Humus un Glob, on la Laia i l'Eduard visiten Olis Fontclara.
Molt bon dia. Avui ens trobem aquí a Fontclara, a la finca d'Oli Fontclara, situada al cor del Baix Empordà, aquí a la falda del Montgrí, entre Piratallada, Palau-sator, Ullestret i Pals. En aquests camps hi neix un dels millors horts líquids del país, sens dubte. I podem dir amb tota seguretat que també és un dels millors olis d'Europa pel seu sabor, que ja hem pogut tastar en diverses ocasions, i pels nombrosos premis que ha rebut a nivell internacional. Avui a Fontclara ens acompanya la Nori Torrent. Moltes gràcies, Nori, per rebre'ns aquí als micròfons de Ràdio Capital.
Bon dia i benvinguts.
Molt bé. Escolta, explica'ns una mica aquesta vostra història, una història pel que sabem una mica romàntica, allò quasi bé d'amor, d'aquestes de pel·lícula, no?
Sí, la veritat és que sí. Això comença fa 30 anys, quan el senyor Zanotelli, d'origen suís i amant d'aquesta zona i sobretot de la terra i de l'oli d'oliva, decideix començar aquest seu petit projecte, no? Amb un camp d'oliveres centenàries que perteneixia en aquell moment a la meva família. Llavors, aquí comença, doncs, ell mateix recollint les olives amb un jardiner, portant-les a una cooperativa i fent oli. Però realment no era l'oli que ell volia. Ell buscava qualitat i en aquell moment no la tenia. I sí que amb els anys ha anat viatjant, ha anat aprenent, ha convidat especialistes aquí a que li ensenyessin fins a aconseguir el que tenim avui en dia. I de mentre ha anat plantant, ha anat comprant, i d'aquelles 100 oliveres que va començar ell, estem a unes 15.000 ara mateix en 60 hectàrees.
Canvi, doncs, significatiu totalment. I els olis de Fontclara, com són? Veiem que són normalment 100% monovarietals.
Sí, són 100% monovarietals. Vam començar amb la varietat Argudell, que és la que
era autòctona.
L'autòctona de l'Empordà, perquè aquests arbres centenaris que va començar ell eren aquesta varietat. Llavors es va anar plantant arbequina, més que res per la facilitat. Entren en producció abans i era més fàcil també d'introduir-los al mercat perquè la gent la coneix millor, no?
Que l'arbequina, diguéssim que, pel que coneixem, prové més de Tarragona,
sí,
Lleida.
Sí, és de la zona de Tarragona, sí, sí, sí. Però la veritat és que aquí s'adapta superbé i no hem tingut absolutament cap problema. Sí que amb els anys ens hem donat compte de la demanda d'Argudell que hi ha, llavors estem plantant ara un altre cop
arbequina. Una mica més Argudell.
Argudell una altra vegada. Sí que ara estem mig-mig. Fa 2 anys que tenim una altra varietat, que és la varietat Picual, perquè vam tenir l'oportunitat de comprar un terreny ja amb arbres Picual d'uns 25 anys, llavors estaven en plena producció, i és la tercera varietat. I si tot va bé, d'aquí 2 anys introduïm una quarta varietat, que és la Frantoio, que prové d'Itàlia, que els tenim plantats, però encara no estan en producció.
Molt bé. I hi ha gent que potser no ho sap, això. Què té de peculiar un oli verge extra? O sigui, quina és la peculiaritat que té?
Un oli d'oliva verge extra és un oli que no té defectes. Podem dir que pràcticament perfecte, no? Un dels defectes, pot tenir molts defectes. És molt important la rapidesa en què processem l'oliva. O sigui, des de que recollim l'oliva fins que obtenim l'oli d'oliva, per nosaltres passen 3-4 hores com a màxim. Com més temps passi, més qualitat anem perdent. Pot ser un dels problemes a perdre el verge extra. Val? Què passa durant tot aquest temps? L'oliva es pot oxidar, agafa temperatura, hi ha molts factors. Llavors, com més ràpid, millor. Llavors, la neteja del molí és superimportant. Tenir tota la maquinària impecable, perquè qualsevol resta que ens quedi, tot allò és material oxidat, que el dia següent et fa malbé tot l'oli que processes.
Si s'ha de premsar i netejar de seguida.
Immediatament, sí, sí. Al final del dia, com si fos l'últim dia ja.
I quines tècniques feu servir aquí de premsat de l'oli?
De fet, no és premsat com el que ens imaginem de l'època dels nostres avis, de la pedra que premsava.
Aquella pedra amb aquelles alfombres.
Allò no, perquè aquelles alfombres és el que mantenien aquelles restes, que allò era un dia i un altre, i un mes i un altre. I allò
s'anava acumulant.
Allò és el que realment ens feia renciar l'oli, no? I ara mateix la maquinària que es fa servir, que ens ve d'Itàlia, tot en acer inoxidable, el que fa és triturar-ho tot junt. Et tritura tot junt el que és el pinyol, la pell, tot junt, i et fa tot una pasta.
Sí, el pinyol també, tot.
Sí, sí, tot junt. I llavors ja és el final de tot, quan se separa i obtens només l'oli.
Déu-n'hi-do, molt bé. I això ho feu tot aquí a...
Tot aquí.
A la finca Fontclara?
Tot en aquí. Tenim totes les oliveres a un radi màxim de 6 quilòmetres, més que res per això, perquè en moments de collita és superimportant tenir-ho tot molt a prop i que l'oliva pugui arribar immediatament en aquí, en el nostre centre de producció.
Molt bé, i el clima us ajuda aquí, és un bon microclima per l'olivera? Sempre se n'ha fet aquí d'oli, diguéssim?
Se n'ha fet, potser més a la zona de l'Alt Empordà. Aquí el que ens està ara tenim en contra és la sequera, com a tots els conreus. Tenim la sort de tenir recs, tots els camps tenen el seu pou, tenim recs enterrats i això ens ajuda perquè realment quan no es rega... De fet, una olivera no necessita molta aigua, però ho veiem de seguida, aquests últims anys que hi ha tanta sequera, quan s'arriba al mes de juny, que ja hi ha l'oliva, es comença a rugar.
A rugar, no?
I quan s'arruga,
queda petita
va, i... Ja està. Llavors és superimportant el rec.
Llavors, per poder adquirir els vostres olis, entenem que la compra pot ser també directament aquí, suposo, i després també veiem que esteu a diferents botigues de per aquí la zona de... d'aquestes que en diríem de proximitat, si en general és fàcil de trobar.
Sí, és fàcil de trobar. Tampoc estem en molts i molts punts perquè no tenim la quantitat suficient per tenir tants clients.
Sí, és una producció relativament petita,
és
no?
És una producció petita perquè tenim moltes oliveres, però no totes estan en producció. I les petites que comencen a estar en producció realment ara produeixen molt poc. Val? Aquesta última collita, entre totes les tres varietats, hem fet 10.000 litres, però 10.000 litres al final és molt poqueta cosa. Vull dir, per exemple, de la varietat Argudell ja no tenim res i del Picual ens queda poquet. Hi ha alguna cosa d'arbequina. I el que intentem fer, per més que vulguem, és no buscar de moment molts clients nous, perquè el que volem és que el client que confia en nosaltres pugui tenir l'oli
de qualitat
tot l'any.
I tot l'any.
I no que el mes d'agost es quedi sense, clar.
Perquè ara ens parlaves d'aquestes oliveres més joves, ara aquí, ara mateix ens trobem, que hem anat caminant, ens trobem a la zona on teniu les oliveres més antigues, més velles.
Aquestes oliveres us explicaré una mica. Aquest terreny es va comprar fa uns 4 anys i era un bosc pràcticament abandonat. I les vam recuperar de mig aquest bosc, val? Sense tenir massa idea si eren vives, si eren mortes i si ens donarien
aquí,
alguna cosa. Eren aquí com...
Envoltades
sí,
de...
Sense que ningú els hi donava cap valor, la veritat. I els hi vam haver de fer una podada molt severa i podeu veure com estan. Vull dir que
precioses, sí.
Espectaculars.
Estan molt bé, molt netes. I això, quina opinió en teniu vosaltres de com s'està posant el tema del preu de l'oli? Vull dir, serà un aliment que realment sigui de gent que, diguéssim, bastant benestant en aquest sentit econòmicament, o poder hi haurà un punt que trobarem, que podrem trobar l'equilibri perquè tothom pugui consumir oli?
Jo crec que s'ha fet molt de rebombori
sí?
amb el tema de l'oli, potser massa.
Explica'ns-ho
per què. Pensem una ampolla d'oli, quant de temps ens dura i quin preu té. Pensem en una ampolla de Vivo, quin preu té i quant de temps ens dura. En un sopar ens
sí,
l'hem begut
segur.
I estem disposats a pagar-ho. Per què no estem disposats a pagar el mateix import per una ampolla d'oli que ens pot durar un mes? Perquè realment, si l'oli és bo, estem parlant d'olis de qualitat, eh? Si l'oli és bo, no necessitem massa quantitat en un plat. És unes petites gotes perquè tenen un sabor molt potent
i l'aroma
no fa falta. Estem parlant d'olis de qualitat, eh? Llavors, si ens anem a olis més econòmics, que ja no són verge extra, sí que necessites molta quantitat, al final et surt el mateix preu que un oli més car. Llavors,
sí,
jo
sí,
sempre dic, busquem
un oli de
qualitat, però l'hem de saber utilitzar. Llavors, per això nosaltres fem aquestes visites guiades en aquí, fem degustacions d'oli, i el que intento és transmetre a la gent això. Molt bé aquest oli, val 30 euros al litre, però no hi ha cap problema. Quan ens dura? Quan l'utilitzarem? No fem una amanida i n'hi posem 250 grams, no cal. Al contrari, estem fent malbé l'amanida.
Massa oli, sí.
Clar, amb unes gotetes en tenim
queda
més que de sobres.
Queda com aquell dia ofegada.
Sí. Sí, sí. Llavors, al final, no és tan car.
També tens raó. Sí, sí, sí. Llavors, ara, aprofitant que ja ens deies això, sembla que sigui una cosa molt novedosa, això del tas d'oli, però realment fa temps que es fa el tas d'oli. I vosaltres sí. Aquí també en feu.
Sí. Jo, més que un tas d'oli, ho veig com més una formació, un explicar a la gent el com s'obté aquest oli, perquè no és fàcil. M'agrada molt convidar la gent en èpoques de collita i que la gent pugui col·laborar i que vegi tot el procés, des de que l'agafem de l'arbre...
Ho feu tot manual?
Pràcticament. O sigui, tenim com uns vibradors que ens pentinen les branques, però no vibrem els arbres. Per què això? Nosaltres collim en verd, comencem a finals de setembre, l'oliva és completament verda. Si intentem vibrar l'arbre, el fem malbé. Si un arbre es fa malbé, l'any següent es dedicarà a recuperar-se i no ens farà fruit. I necessitem que ens faci fruit cada any.
Sí, expliqueu tot el procés i després suposo que també tasteu.
Oi tant. Tastem i intentem que la gent col·labori. Jo no els dic, mireu aquest oli, té gust, això, olorem això. No, a veure què...
Vosaltres, aviam què
trobeu. A veure què em dieu. I la veritat és que a vegades ens sorprenen també, no?
I llavors també veig, hem vist que feu una fira que té molt d'èxit, que justament pel que hem vist cau aquest proper 17 de març, si no anem errats.
A Fontanilles.
Què hi podem trobar amb aquesta fira de l'oli?
És el primer any que hi anem.
Sí?
Ens van convidar i la veritat és que hi anirem amb molt de gust perquè part dels camps estan dintre el municipi de Fontanilles i trobarem totes les varietats. Vull dir, allà deixarem que tothom les provi i les pugui comprar allà mateix.
Perfecte, doncs us hi convidem. Què seria tot el dia, el 17 de març?
És tot el dia, sí. Crec que és a partir de les 9 del matí fins a quarts de 7 de la tarda estarem allà.
A Fontanilles. Molt bé, perquè a part, doncs tota aquesta zona també... A part d'anar molt bé per l'olivera, és preciós. Ara ens trobem això a la falda del Montgrí, amb aquest vent que potser el sentiu una miqueta. Teniu el certificat ecològic també,
sí.
Vosaltres. És una manera d'entendre la vida i entendre l'olivera?
Sí, per nosaltres és una manera d'entendre la vida, de mantenir el territori, tot i que no és fàcil, eh? No és fàcil ni a nivell burocràtic,
Ni
a nivell del final de mantenir plagues i qualsevol problema que puguis tenir, que amb un químic és molt fàcil, però no és el que fem nosaltres. Vull dir que algun any potser hem perdut algun terreny de producció.
Ho he d'anar a controlar molt, no? Suposo.
S'ha de fer molta prevenció. O sigui, un cop tens la plaga, llavors és molt llarg. Però la idea és fer molta prevenció.
Molta prevenció i vigilar...
Vigilar.
Cada dia, quasi bé.
Sí, nosaltres, és que cada setmana hi ha una persona que es dedica a mirar els arbres pràcticament un per un, que no hi hagi absolutament cap problema.
Déu-n'hi-do, no, doncs, una feinada terrible, però per un resultat excel·lent. I ja per anar acabant, també veiem al vostre Instagram que feu oleoturisme. Què consisteix això?
Doncs és una mica el que et deia, intentar empapar la gent de tota aquesta història del perquè de l'oli, de com s'obté i com utilitzar-lo. O sigui, que qui el compri sàpiga després a casa com fer-lo servir, no? I que vagi a casa i digui, ostres, doncs tinc un producte de qualitat i el puc fer servir per això, per això, per això, i realment el disfruto. I que no li sàpiga greu haver-se gastat aquells diners perquè realment els val.
Els val, i tant. I a més que en l'àpat cada vegada l'oli, diguéssim, s'ha allargat més, perquè veiem també algunes receptes que oferiu, que proposeu a la vostra web, que comences amb els entrants i acabes inclús amb els postres.
Nosaltres acabem a les degustacions nostres amb un gelat amb oli d'oliva.
Perfecte.
Amb una xocolata amb oli d'oliva, amb unes maduixes amb oli d'oliva. I cada producte té l'oli que realment li marida millor. És això,
fantàstic.
Formar la gent a que no és només el pa amb tomàquet i l'oli. Hi ha moltes opcions.
Molt bé. Doncs Nuri Torrent, moltes gràcies per rebre'ns aquí, a Ràdio Capital, i esperem veure't ben aviat. Aviam si als oients doncs, els hi ve de gust venir el proper 17 de març en aquesta fira, a conèixer-vos allà, o si no aquí, a Finca Font Clara.
Aquí estem.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, que vagi bé.
Bon dia.
Dimecres, sota l'estabilitat anticiclònica, que ens deixarà un temps dominat pel sol. Hi haurà gran amplitud tèrmica amb un ambient fred a primera hora del dia que contrastarà amb la calidesa del migdia quan el termòmetre fregarà els 20 graus. Propera matinada amb formació d'alguns núvols baixos o boires en zones enclotades, però dijous tornarà a ser un dia en conjunt assolellat i amb sensacions primaverals.
Doncs aprofitarem aquest sol de primavera, que esperem que canviï una mica la situació i també segueixi plovent com va fer aquest cap de setmana, i recuperem una mica aquesta situació de normalitat i abandonem una mica més la sequera. Nosaltres us donem les gràcies des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també des de l'emissió de Ràdio Bisbal per escoltar-nos com cada matí, i ens tornem a trobar com sempre demà a les 8 del matí per fer aquest repàs a l'actualitat comarcal d'aquí del Baix Empordà. Moltíssimes gràcies, ens escoltem demà. Adeu, adeu.